Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Avui, al cacau de les 4, viatgem fins a Itàlia. Clar, el primer país d'Europa, governat per l'ultradreta, és també la capital mundial de la moda, de la gastronomia, bressol de l'art monumental i també de la Dolce Vita. A Itàlia, les lletres, la música i la pintura barroca se serveixen sobre estovalles de quadres vermells, us les podeu imaginar, servits per satisfer la fam dels autòctons i dels milions de turistes que la visiten cada any. Laboratori Itàlia és un llibre, que en parlem tot seguit, signat per la periodista Anna Buch, que fa un retrat d'aquesta Itàlia contemporània. Estem parlant de Giorgia Meloni, els problemes de la immigració, del turisme de masses, del sentiment d'abandó del sud, també de les màfies econòmiques. Es tracta d'una anàlisi sobre el terreny per descobrir aquesta Itàlia d'avui i que ens dona moltes pistes a com podria arribar a ser doncs, l'Europa del demà. Anna Buch, què tal?
Molt bé, contentíssima de tornar a Ràdio Estel i amb tu, Mercè, super, molt contenta, moltes gràcies.
T'haig de dir una cosa, primer de tot per molts anys.
Moltes gràcies. Vas d'aquí revelat una dada. Sí, sí.
Avui és l'aniversari d'Anna Buch.
També.
L'Anna Buch va estar amb nosaltres a Ràdio Estel, no? Si no m'equivoco. Ostres, com quan va ser? Va ser...
Mira, jo diria el 2012.
2012 i 2013, Anna? O...
Sí, sí, sí. Vaig fer una beca aquí després un temps més i va ser... Sí, 2012-2013.
Clar, i ja després...
Durant la carrera.
Durant la carrera. I després ja vas anar a, si no m'equivoco, a l'agència, no? On vas anar a treballar?
A l'agència EFA. Sí. Em van donar una beca que està molt bé, de la Caixa, que vaig estar un any aquí a Barcelona i després a Nova York. I després ja, durant un temps a l'agència EFA, vaig entrar a La Vanguardia i fins que em van enviar a aquesta aventura última, és on estic ara, de corresponsal a Roma.
Déu-n'hi-do. Clar, sí. És que parlem això, perquè ara fa ja gairebé 6 anys i mig que estàs, no?
Sí. Sí, sí,
a corresponsal a Itàlia i al Vaticà.
Sí.
Abans tu deies, ara havies estat corresponsal a Nova York, també a París, no sé, com a reportera diries tu que Itàlia, amb tota la trajectòria que tenen a Buch...
I és molt jove.
No et passis.
Creus que Itàlia és el millor lloc no? Des d'on poder explicar històries, Anna?
Mira, Itàlia és un lloc fantàstic si t'agrada fer el periodisme que a mi m'encanta fer, que és el de parlar amb la gent. Perquè hi ha capitals on és molt, no?, tot molt burocràtic, de seguir comunicats, rodes de premsa, etc. Itàlia té una cosa fantàstica, és que la gent li agrada molt parlar amb tu i explicar-te la seva vida. I això, com a periodistes, tu sabràs, ens encanta, no?, escoltar. I jo crec que és una manera molt maca d'entrar en un país. I també hi ha una cosa que és dolenta i és bona a la vegada per nosaltres, corresponsals, és que la premsa italiana està una mica, no està molt ben considerada, segons com, i hi ha molts polítics o molts de baix relleu o també ciutadans que prefereixen abans parlar amb corresponsals, no?, que amb els periodistes del país. I això dona les portes molt obertes i fa que t'agafin el telèfon al senador sense cap mena de problema. I això és una cosa que com a corresponsal s'agraeix.
S'agraeix moltíssim. Sí. I que la gent sigui tan generosa, no?
Exacte.
Anna, que dius, ostres, quin gust trobar gent, no? Que tingui aquestes ganes de parlar.
Sí, sí, total. I a més, el fet de que vinguis de Barcelona dona molts punts perquè és una ciutat que els encanta,
condiciona,
que tothom ha vingut,
sí.
No sé, que sempre, doncs jo vaig estar a Barcelona fa 2 anys i fa 3. I de fet, hi ha moltíssims italians a Barcelona. Em sembla que és una de les comunitats migrants, no sé si la primera o la segona, no? És de més italians que viuen aquí, que han format les seves famílies aquí. I això també és molt bonic. A mi una de les coses que m'agrada més, que em diuen, t'he llegit, són italians que viuen a Catalunya i que els diu, escolta, em va agradar molt la crònica aquella. Ostres, venim de tu, que tu coneixes.
Clar.
Val molt, sí, sí.
Clar, l'Enric Julián, el pròleg del llibre teu, diu que Itàlia és el país més atractiu i enigmàtic d'Europa. Tu hi estàs d'acord?
Sí, home, i tant. És que si et digués una altra cosa, diria malament. No, sí, i enigmàtic absolutament, perquè té moltes cares Itàlia. L'Enric també diu una cosa de pròleg, que és que a Itàlia no l'acabes mai d'entendre.
Que bo.
I això ho diuen no només ell. Ell va ser corresponsal a Itàlia, també. Per això li vaig demanar el pròleg, perquè a part de ser un periodista meravellós, es coneix molt bé el país, encara avui en dia... diguéssim, està molt pendent del que passa a Itàlia, no? Però ho diuen molts altres corresponsals, que a Itàlia sempre t'acaba sorprenent, perquè quan no t'ho esperes acaben formant un govern encara més extrambòtic del que n'hi havia abans, no? I això és veritat, sí, sí.
La música italiana,
home,
t'agrada o no?
Home, t'ho diràs.
Clar, escolta, qui et va animar, Anna, a dir, va, escric el llibre, no? Perquè amb la doble corresponsalia, tu ja deus estar molt enfeinada.
Bueno, va ser una proposta de l'editorial. Volíem fer un llibre sobre Itàlia, en català, em van trucar... I jo vaig dir que sí, perquè, bueno, com deies, porto 6 anys ja allà i és una cosa que potser abans no m'hagués atrevit, però vaig dir, mira, potser ja tinc una certa experiència i un cert bagatge com per atrevir-me a treure la mirada del dia a dia, no?, i intentar fer una cosa més general, més global, per explicar el país. El que jo no volia fer era un exercici històric, perquè això ho deixem als historiadors i als experts, no?, en teoria política, etc. Jo volia explicar la Itàlia que he viscut. I la Itàlia que he viscut a través de certes mirades a capítols independents, o sigui, si algú s'agafa el llibre veurà que no cal que se'l llegeixi tot d'una tirada, sinó pots llegir un capítol un dia o després un altre, perquè no tenen res a veure entre ells, però el que sí que tenen que veure és això, és un retrat de la Itàlia d'avui en dia.
Clar, deixa'm preguntar-te justament per això, per aquest recorregut a través dels ingredients, no?, que conformen l'actual italiana, l'actual Itàlia. Parles de Meloni, del drama a Lampedusa, també parles de la màfia que ja no mata, que ja no mata, del llegat de Silvio Berlusconi. Qui et sembla, tu, Anna, que defineix millor, no?, l'essència del país de la Itàlia actual?
Doncs tot una mica. Jo crec que Itàlia, per exemple, no es podria entendre sense la influència de Silvio Berlusconi. Un any després de morir, encara avui els cartells electorals del seu partit, de Forza Italia, el tenen present, no? Però també Meloni, Giorgia Meloni, ara mateix, que està a tot arreu a Europa com la gran política que tots els polítics europeus de la dreta la volen seduir, des de von der Leyen a Marine Le Pen, però també la cultura, les sèries, les pel·lícules italianes, la música que tu deies ara, no? És un país que agrada molt a la gent perquè agrada molt també aquí a Catalunya. Tenim molts referents italians. L'idioma fa que ajudi a agradar, perquè els entenem, no? O sigui, tu ves pel Corriere della Sera i encara que no sàpigues italià pots entendre de què parlen, no? No és agafar un diari de rus, no? I llavors això fa molts ingredients que fa que a la gent li interessa molt el que passa a Itàlia.
Fixa't que el primer capítol del llibre, Laboratori Itàlia, de l'Anna Buch, viatgem fins a Predapio, que és el poble natal de Benito Mussolini. Recordem que el dictador va dirigir el país de 1922 fins al 1943. Predapio, Anna, s'ha convertit en un poble museu dedicat, no?, al dictador. De fet, el llibre recull una conversa amb Frassinetti, que és l'exalcalde del municipi, que admet que els italians no han retut mai comptes amb el feixisme. I ara, Anna, no?, amb Meloni al poder, aquesta revenja sembla cada vegada com, no sé, més llunyana.
Sí, a mi és, Anna, Predapio em va esgarrifar perquè cada any, ja, durant 3 cops l'any, el moment de naixement de Mussolini, la mort i la marxa de Roma a l'octubre, s'omple de nostàlgics del feixisme, tots senyors, homes vestits de negre que aixequen la mà, tatuats amb eslògans feixistes, i allò passa cada any surt a les notícies i després es repeteix. Vull dir, no hi ha un... O sigui, hi ha una... Diuen, no, són un grup de friquis, no?, diguéssim, sí, no? Però continua passant. La cripta de Mussolini està oberta, tu hi pots anar allà a firmar un llibre de dedicatòries, després pots sortir a una tenda de souvenirs i comprar-te una estàtua de Mussolini o una samarreta que posa Zio Benito, el tiet Benito, com el diuen els seus partidaris, i no passa absolutament res.
Porte calzone con un stemma a rete,
Després et preguntarem una mica més sobre Meloni, però abans el llibre dediques un capítol a una de les figures més importants de la Itàlia contemporània, com dèiem abans, Silvio Berlusconi. Tu el vas arribar a conèixer personalment?
No, personalment no hi vaig arribar mai a parlar. Sempre el veia de lluny, no? Diguéssim, el Palau del Quirinal, el vaig veure. L'últim cop que el vaig veure va ser quan va tornar al Senat després d'estar inhabilitat durant molts anys. I ja estava gran i no, era un personatge molt inaccessible. De fet, tots els corresponsals anaven bojos per poder entrevistar-lo i ell no es deixava entrevistar mai, ni per mi ni per cap altre corresponsal, des de crec que va ser una entrevista en un documental que li van fer pensant-se que seria una cosa, diguéssim, molt positiva per ell. No em va sortir gaire ben parat i des de llavors només donava entrevistes als seus diaris i mitjans a fins que pogués controlar. Però, evidentment, la mort de Berlusconi l'any passat per mi va ser un dels punts més importants d'aquesta corresponsalia, no? Enterrar Silvio Berlusconi.
Clar.
Això va ser molt fort. Sí, sí.
Clara, ho deies tu, clar. De fet, al llibre també en parles d'aquests, no?, dels grans projectes de Berlusconi, Mediaset, per una banda, els fans del Milan, de Milan Due, no?, aquest barri residencial, el gran projecte de Silvio Berlusconi. I, clar, és que, Anna, t'ho hem de preguntar, però aquesta devoció, no?, pel magnat, més enllà dels escàndols sexuals o els processos per frau fiscal, corrupció, no?, als quals ell va estar immers durant tota la seva vida, tu, havent estat a Itàlia, no?, viscut, no sé, com entens aquesta fascinació que continua vigent per Berlusconi?
Diguéssim, fascinació, la gent ja, en els últims anys, ja el veia com algú més d'una època passada, eh? El veien com algú que s'havia resistit a anomenar un hereu al seu projecte polític, així com en el seu projecte mediàtic, que, bueno, va fundar un imperi que a mi va arribar a Espanya, no?, diguéssim, exactament,
clar,
en Mediaset.
Sí.
Amb el seu imperi mediàtic sí que va designar molt clarament com havia de ser la seva herència, amb els seus dos fills grans, que ho portarien endavant, etc. Amb el projecte polític, mai del tot, va ser un dels seus grans errors, crec jo, al meu parer, va voler criar algú perquè ho portés endavant. Per això, en els últims anys sí que es veia més com una anècdota, etc, però la fascinació segueix vigent fins al punt que ara us diré una cosa. Per exemple, ara els corresponsals a Roma treballem, ara tenim una oficina, no?, on tenim tots una tauleta, etc, i treballem des de fa uns mesos que ens hem mudat, la seu de corresponsals ha anat a la que era la casa de Berlusconi a Roma, ¿vale?
Què dius?
El Palazzo Grazioli, es diu. Allà era la seva residència durant més de 20 anys. Ell vivia, treballava allà quan estava a Roma, al centre de Roma, a la plaça Venècia, i cada vegada que tenim convidats, doncs és fantàstic, perquè aquí els deies, mira, aquí treballava Berlusconi, aquí aquest dia hi havia un vidre blindat, no?, antibales, aquí feia les seves reunions, aquí jugava Putin amb el seu gos Dudu. Llavors la gent, i encara els hi fascina. I aquest article, pues, tots els mitjans del món l'han fet, i probablement descobrir una porta secreta, clar, darrere una llibreria que es deia, que saps si on sortia o no les noies del Bunga Bunga, no? Vull dir, encara avui en dia, tots aquests elements de, no sé si és cultura popular o al final xafarderia, sí, a la gent li agrada.
Difícil de classificar, no?
Sí, total.
Deixa'm parlar així de Giorgia Meloni una mica, perquè és la primera ministra italiana des del setembre del 2021, liderant el govern més de dretes d'Europa des de la Segona Guerra Mundial. De fet, va passar la mà per la cara fins i tot al Cavaliere, que parlàvem ara, a Meloni. Li dediques tu un capítol del llibre que acabes amb el comentari que et va fer un jubilat als carrers de Roma, que et va dir, aquí el feixisme ens és igual, només volem viure en pau. S'explica així la victòria Meloni en les presidencials?
Jo crec que és un ingredient. Jo, la gent que diu, tothom que ha votat Meloni és feixista, jo defenso que no. Hi ha moltíssima gent que simplement estava farta de tots els partits polítics i aquesta era l'única opció que veien seriosa i que no havien provat encara, perquè Meloni, recordem, era l'única persona que estava a l'oposició a l'últim govern de Mario Draghi. Però és que el vot de Meloni és molt transversal. Ara, per exemple, al nord del país, on diguéssim, és una certa població bastant enriquida, de petites i mitjanes empreses, que sempre havien votat o al partit de Berlusconi o a la Lliga de Salvini, ara estan votant a la Meloni.
Yo soy el capone de la mafia. vida de la mía, mamá. Tú soy un estroncho de mierda. Es un filo de Troya en Venecia.
Clar, el turisme de masses, tenim moltes preguntes que fer-li a l'Anna, aprofitant que la tenim aquí avui, t'ho diràs. Protagonitzat amb un capítol del teu llibre, Laboratori Itàlia, parles de Venècia.
Sí.
Cada any la visiten 30 milions de turistes i això complica molt la vida dels habitants, que com m'acostuma a passar, doncs cada vegada en són menys, no? Mm. Com a bona coneixedora del país, quantes vegades has anat a Venècia?
Mira, hi vaig... No ho sé, quedaré una mica així, però hi vaig moltíssim, com cada dos o tres mesos.
Home,
sí.
Clar, jo estic allà també.
Sí. Bueno, sempre són viatges d'un o dos dies, tampoc us penseu, i sempre per feina.
Sí.
Però és que no te l'acabes mai, perquè si no és una cosa de cultura, per parlar del turisme, de cinema, la Bienal de Venècia, per exemple, m'encanta. Quan vaig anar un parell d'anys i em va encantar. Doncs és una ciutat, és una de les meves ciutats preferides d'Itàlia, però té el gran problema que és que en els moments de pics de turisme és insuportable. No es pot caminar, és molt difícil, sí.
I a banda de Venècia, quines creus són per tu les joies italianes, Anna, que diries? Aquells racons lliures, mira, més aviat això, lliures de turisme, no? I on encara s'hi pot...
molt complicat, molt complicat. Per exemple, mireu, si hi ha la gent que diu anem a Capri, illes d'així, hi ha illes al costat del golf de Nàpols, que hi va menys turismes internacionals, hi va turisme més local, Ischia, per exemple, és preciosa, Ponza és una altra illa que està a prop de Roma, que també és preciosíssima, sense cotxes, bueno, sí que hi ha cotxes, però vull dir, sense grans turisme de masses, encara són una mica més desconegudes pel públic internacional. Els italians hi van molt, evidentment.
Tens una mica aquest síndrome de l'agència de viatges, una mica, no? Que tothom et pregunta...
Sí, jo tinc una llista ja feta de restaurants a Roma pels amics i amics d'amics que quan venen se l'envio, evidentment.
Un copi, no? I ja,
sí,
ja,
sí, ja la tinc feta, ja la tinc feta perquè la gent va molt a Roma, evidentment, tenim molts vols al dia.
Com dèiem, tu ets corresponsal a Itàlia, el país més petit del món, al Vaticà, també.
Sí.
Com compagines aquestes feines? Explica'ns una mica com és el teu dia a dia, perquè deu ser bastant intens.
No és per res incompatible. Jo crec que un dels motius per als quals hi ha tantíssims corresponsals a Roma és el Vaticà, més amb aquest papa francès que fa tantes notícies. I bueno, diguéssim que el Vaticà té pics d'informació i pics de més tranquil·litat. Ara, per exemple, una de les coses que ens preocupa més als corresponsals a que cobrim el Vaticà és sempre la salut del papa Francesc, no? És una cosa que estem més pendents dels metges, del que poden dir, perquè també l'oficina de premsa del Vaticà amb això és bastant hermètica, no? I, bueno, ara últimament han canviat una mica, expliquen més coses... Però és un tema que ens preocupa, i més amb aquest papa que no té pinta que vulgui baixar la marxa. Ara se'n vol anar a Àsia al setembre, després a Bèlgica, diuen que potser a Argentina després, o sigui, és un papa que amb l'edat que té, ell continua amb una agenda important.
Perdona, Anna, llavors tu l'has de seguir, el papa francès, quan fa aquests viatges, o què fas? O segueix el corresponsal del país?
Depèn una mica. Jo l'únic viatge que he fet dins de l'avió de papal, perquè també són viatges caríssims, això és a dir, s'ha pagat la premsa, són viatges molt cars, l'únic viatge que he fet dins l'avió papal, de moment, ha estat el d'Iraq, que és una de les experiències que m'enduc per sempre a la meva vida.
Sí?
Anar a Iraq amb el papa francès.
I què, com va anar?
Bueno, va ser un viatge meravellós, va ser el primer que va fer després de la pandèmia. Estàvem tots allà amb les mascaretes, etc. Però clar, impressiona molt, primer, l'aparell de seguretat. En qualsevol viatge papal és importantíssim, però imagineu-vos a Iraq, no? Es van tancar carreteres, un comboi increïble, cada cop que arribàvem a l'hotel, gossos olorant totes les nostres bosses, cada cop. Va haver un moment que era un moment en què la Vanguardia feien vídeos, nosaltres, diguéssim, caseros, amb un trípode per explicar una mica a la web, i vaig voler gravar-ho a la terrassa de l'hotel i estava jo gravant el vídeo amb tres tios amb Kalashnikovs al meu costat, apuntant, no?, per si de cas, i ostres, això, com a corresponsal a Roma no estava acostumada, diguéssim.
quanta pressió, no?
Sí, sí, jo estava allà, dic, bueno, aviam si ho faig bé, no? Diguéssim, perquè vull acabar ràpid, no puc anar aquí una hora fent això perquè m'entrebancava i dic, ai. Sí, sí.
Ha estat potser aquesta la crònica més difícil que hagis hagut de fer fins ara?
No, aquesta era anava molt preparada jo a Iraq, llavors no és la crònica més difícil. Jo crec que les cròniques més difícils són les que no tens preparades. Per exemple, es va morir Franco Battiato.
Uf!
Per exemple, a mi m'encantava.
Buah, clar.
M'encantava Franco Battiato, però no el tenia preparat l'obituari. I ostres. Sí. O la Rafaela Carrà, per exemple. Que també aquí a Espanya, bueno, tots bojos per la Rafaela Carrà, no? I, bueno, no ho tenia fet l'obituari, allò sí que has de córrer. Per mi això era molt més difícil, no?, de fer una cosa digna d'urgència que no algo que tens una mica més preparat, sí.
Déu-n'hi-do. Ostres, això no t'ho he preguntat. Tu has conegut el Papa Francesc?
Sí, bueno, sempre d'un salut, de salutacions. No he tingut l'oportunitat encara, sense escoltar el Papa, d'entrevistar-lo, però m'encantaria, evidentment, però no ens l'ha donat l'entrevista. Vista.
Pot ser la petició.
Sí, l'hem feta moltes vegades, sí. Evidentment, però de moment no. L'em vaig conèixer per primer cop saludar-lo al viatge a Iraq, que saluda tots els periodistes de l'Avi Papal, i després, fa poc, una altra vegada, una recepció que va fer a l'Associació de Vaticanistes, es diu, les periodistes que cobreixen Vaticà.
En quin país t'agrada més treballar i cobrir notícia, el Vaticà o Itàlia?
Bueno, és que jo crec que són... És el mateix.
Són persones, no?
Treballo als dos llocs gairebé perquè visc al meu casa... La meva casa està tocant a les muralles del Vaticà. Tinc una sort increïble que és del balcó de la cuina veig la cúpula de Sant Pere cada matí. Llavors és... ho notes que està allà, diguéssim, molt present.
Enyores casa o no?
Sí, enyoro molt la meva família, els meus amics, però tinc la sort d'estar molt a prop i de tenir molts avions amb Vueling i Ryanair que per poder venir els caps de setmana.
Fas algunes escapades.
Sí, de cada dos mesos o així.
L'última pregunta, on t'agradaria que fos la pròxima corresponsalia?
Ui, bueno, aquesta és més difícil, aquesta on digui el director. Jo no t'ho puc dir ara, això, perquè el posaré un compromís.
Li vols deixar una pista o no?
Bueno, no, jo després de Roma crec que és molt difícil trobar un lloc on es visqui millor, diguéssim. No m'agradaria viure un lloc encara on es visqués pitjor, molt pitjor que Roma.
Fixa't una cosa, ara volem rematar aquesta conversa amb la Nabuch, que avui ha vingut aquí a Fabricació a presentar-nos el seu nou llibre Laboratori Itàlia. I ara, Anna, volem rematar, com dèiem, aquesta conversa amb bon sabó de boca, cosa que és també molt, molt, molt d'Itàlia, això.
Bueno.
No? Saber acabar fent un àpat, fent això un bon café expresso. Ve de gust o no?
Home, i tant.
Mira, doncs et presento el nostre expresso, que és la Marta Jarque.
Cafeïnat sempre. Molta cafeïna. Anna, benvinguda. Gràcies per venir. A veure, es tracta d'un joc.
Vale.
Et presentarem dues opcions, val? I tu ens has de dir quina t'agrada més de les dues, perquè Itàlia també és un país polaritzat en molts temes i en moltes coses, i a veure tu si ets més italiana del nord o del sud, val? Que aquesta també és una mica la gran pregunta, val? Per anar a definir una mica més la teva personalitat.
Contesto ja?
No, jo et faré les preguntes.
Vale.
És un joc que l'hem titulat a la italiana i es diu Più bella cosa. Diu bé la cosa que seria la cosa més bonica, no? Doncs tu ens has de dir quina de les dues coses et sembla més bonica de les dues que et plantegem. Va, comencem. Vespa o Ferrari?
Vespa.
Vespa. Espresso o cappuccino?
Espresso sempre. A mi el cafè amb llet no m'ha agradat mai, per tant, que espresso.
Que a més a Itàlia és molt curiós perquè se'l prenen directament a la barra, no? Drets, sí. Vull dir, ni s'asseuen.
I hi ha una diferència, que és que a Itàlia el cafè està menys cremant que aquí, llavors te'l pots prendre més ràpidament, per això no t'asseus, no? Que aquí te'l donen el cafè moltes vegades i cremes, està una estona...
Allà van per feina, eh? Allà ja te'l donen, vinga,
ja seguim. I el cappuccino, després de les 11, ja no es pot prendre, i això ja ho diuen.
Sí, important.
Això no ho sabia.
Sí, et miren com a turista. Si vas després de dir a Delos no cappuccino, malament.
I ara te'l serveixen tant de gust.
No.
Va, limoncello o Aperol Spritz?
Aperol Spritz.
Bé,
sí, eh? Rana, d'acord. Va, Benini o Sorrentino?
Sorrentino, soc molt fan.
Ho té claríssim, totes,
molt,
eh?
Home, és que ja... Sí.
Molts anys, allà.
Molts anys, sí.
Aquesta també m'interessa molt, Anna. Tiramisú o cannoli?
Tiramisú. A mi el cannoli em sembla massa dolç. Perdoneu als sicilians, però... Tiramisú.
Tiramisú, sí, que es fa amb cafè també, més pressa.
Sí, no? Sí, sí.
Tant bé.
Estic seguint aquí la línia com toca.
Sí, sí, de moment molt coherent, eh? Laura Pausini o Rafaela Carrà?
La Rafaela. A mi la Laura Pausini a mi m'agrada molt, eh? Però la Rafaela Carrà l'hem ballat tant, no? Que bueno...
Sí, té un altre
sempre
tarannà que la, sí, que la, sí, Pausini. Mira, el que estem escoltant de fons. Eros Ramazzotti o Zucchero?
No he estat mai molt fan cap dels dos. Potser et diria l'Eros Ramazzotti.
Sí?
Sí.
Aquest, per això, ha dubtat, eh, Mercè? Aquí sí,
sí
que hi ha hagut...
Sí, aquí soc menys, bueno, menys, tenia menys clar, sí, sí.
Roma o Venècia?
Home, Roma és la ciutat on visc, així que et diria Roma, però Venècia és un estat fascinant, fascinant.
T'has de quedar amb una, eh?
Roma, Roma. Ah, no vull fer, no vull fer serà els romans.
Tot seriós. Pizza o pasta?
Pasta. Pasta, sí, perquè hi ha moltes varietats de pasta.
Que bona.
Llavors, segons on vagis d'Itàlia, t'has de demanar sempre la pasta local del lloc. No vagis a Milà i et demanis una carbonara, per exemple.
No ho facis. No. Perquè la carbonara és de
Roma.
És romana,
és de Roma. La carbonara, boníssima, és de Roma.
I cacio e pepe.
I la cacio e pepe i la matriciana. Tenen les que se passen.
Cacio e pepe. Què porta la cacio e pepe,
Anna? Formatge, el cacio,
sí,
i la cacciota, i el pepe, que és pebre. I ja està. Ah. Fan una pasteta així amb l'aigua i està
boníssima.
Boníssima.
Bona. Us la recomano. A Roma fa dues setmanes. Ara no vam coincidir. No ens coneixíem.
Mira, la propera vegada em truques. Et passo la llista de restaurants.
Això. Te'n passaré jo també una, que vaig fer molta recerca i vaig anar a molts. Coliseu o Capella Sixtina?
Mira, jo et diria el Coliseu, perquè la Capella Sixtina està sempre abarrotadíssima de gent, a no ser que hi vagis, diguéssim, en algun moment...
És que els museus del Vaticà és una cosa...
Especial, convidada, que tenim moltes hores els periodistes que ens conviden a moments especials, que ja està buida... però com a turista al Coliseu jo crec que es disfruta, sí, es gaudeix més.
Molt bé, i un desig d'aniversari.
Un desig d'aniversari? Que vingueu a la presentació del llibre, que aquesta tarda...
Molt bé, molt ben trobat.
Si hi ha algun llibre en Ràdio Estel que vulgui venir, la fem a les 7 a la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia.
Molt bé, doncs jo que a veure, Mercè, he anat molt ràpid amb el càlcul mental, ja saps que és el meu, sí, la meva cosa. Jo crec que ets més italiana del nord. Tires més cap al nord.
Ah, sí? Ostres.
Nord,
doncs jo
però...
que tinc el cor, que m'agrada molt el sud. A
mig camí, eh? Sí, al sud?
Sí, no sé, m'agrada més entre Nàpols i Milà, sempre m'agrada molt més Nàpols, per exemple. Això, no ho sé, ara m'ha sorprès.
Doncs mira que aquests textos, que també feien, per exemple, a Wallapop, eren sempre... Ai, a Wallapop, a Superpop, eren sempre, vull dir, eren sempre veritat, els resultats eren sempre...
Igual sí que pots trobar textos aquests del Superpop al Wallapop.
M'ha agradat aquest text, el copiaré i el faré amb els meus amics italians, aviam què els surt.
Molt bé. Si m'envies als restaurants, jo t'envio el test a canvi.
7 de la tarda avui, aquesta tarda, a Casa del Llibre, Passeig de Gràcia, Laboratori Itàlia. Aquesta presentació de l'Anna Buch és el seu aniversari avui, va.
Aneu.
Aneu a felicitar l'Anna i a la presentació del seu llibre. Anna, moltes gràcies.
A vosaltres, he estat molt a gust, bueno, com tornar a casa.
És que clar, ja és que això és Ràdio Estel, és casa teva,
clar,
també,
que
Anna.
Sí.
I gràcies de debò per compartir aquesta xerrada, que també tenia moltes ganes. Que vagi molt bé.
Igualment.
Auguri.
Gràcies. Gràcies mille.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? el que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Sis minuts, gairebé set, que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Helena Neira, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Escolta, ara parlarem de sèries.
Sí.
Però abans, Marta Jarque, que ens has de presentar aquí un superplan per fer aquest cap de setmana.
Sí, ho sents de fons? Això? Mira, és la setena edició del Festival Espurnes Barroques. Goig, dolor, glòria. Aquest és el lema d'aquesta setena edició del festival. Els misteris del Rosari articulen aquesta programació extraordinària de música barroca. Mercè, de l'11 de maig al 9 de juny, aquesta quinzena d'esglésies de la Catalunya Central. I des d'aquí, des de Ràdio Estel, doncs us convidem a descobrir Espurnes Barroques i deixar-vos colpir per aquest patrimoni i gastronomia. Ja sabeu que tota la informació i entrades les trobareu a espurnesbarroques.cat. I, Mercè, no sé si tu tens plans pels propers dies, però aquesta és una molt bona opció, de l'11 de maig al 9 de juny.
O sigui, és aquest cap de setmana... Clar, l'altre, fins a 9 de juny, per tant, sí, encara queden dies, està bé, sí,
sí. Tant, per tant, teniu, com dèiem, tota la informació a espurnesbarroques.cat, allà hi trobareu també les entrades per gaudir d'aquesta música barroca, que no estem massa habituats, però que sabeu que és espiritual i molt interessant.
Mira, doncs gràcies, Jarque, per aquest bon plan. Ara mateix, 8 minuts que passen de dos quarts de 5 de la tarda.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Quarts de 5 ja de la tarda.
Ara meva.
Helena Neira.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Calor, eh?
Molt. Molta calor.
Què farem?
Bueno, no sé. Estamos en junio todavía.
Ja, es calla, quin horror.
Ahí estamos.
En maig, ja sí, queda res. Ja comencem juny el dissabte, no?
Exactament. I jo estoy ya para traer más calores a la sección.
Ui, Déu meu. Escolta, avui una menció especial a Olga Vallejo. Què li ha passat?
Que no, pues que yo creo que se ha visto superada por la selección de series que no ha visto.
Sí, i que ha dicho.
Y ha dicho pleu.
Yo paso, no? I els ho farà la Neira.
Literal.
Que et diria ella sola.
Pues sí.
De què ens parlaràs avui? Què ens portes?
Pues hoy os traigo... series que mejor abordan la infidelidad.
D'acord.
Pues no está mal, ¿no? Es decir, hoy la cosa va de series de televisión que abordan esta cosa tan controvertida, tan polémica, y bueno, pues orígenes, sus consecuencias en la pareja, la forma de lidiar con ella. Yo creo que al final forma parte de la vida, ¿no? Parte del amor, también está el desamor, sí. Y como es uno de estos grandes temas, se conecta con mucha gente, pues hay muchas series que abordan muy bien el tema de la infidelidad. Y hoy traigo una selección.
Helena, hay, pero moltes, moltes series. Si tú ahora vas a qualsevol plataforma, ¿no?
Sí.
Podrían hacer la temática ya directamente, ¿no?
Podríamos hacer un carrusel.
Sí, ¿no?
De series sobre infidelidades y estaría bien, porque de hecho yo creo que es un tema que antes se tocaba de puntillas. Mm. Había siempre el personaje díscolo en las series, que era un personaje muy plano, que era malo, porque simplemente engañaba, o era la persona con la que se engañaba, y sin embargo ahora pues los personajes de las series que hablan de infidelidad pues están llenos de matices, y hoy traigo un poco de todo, traigo desde lo más dramático a lo más divertido.
A
lo más divertido.
Fem aquest tractament audiovisual de com s'ha tractat la infidelitat en el món de les sèries, però ahí dices tú, Helena, que tiene un componente genético esto de la infidelitat.
Eso dice, ¿eh? A ver, yo no sé si es... sí que es verdad que ha habido muchos estudios, y hay una etóloga que se llama Helen Fisher, que estudió
estudió la infidelidad en 42 culturas, es decir, no solamente se fijó en la cultura occidental, la cultura asiática, sino que se fue a tribus, a tribus que nadie conoce, y dice que al parecer hay como una suerte de, como de base genética en la infidelidad. Los hombres, es casi desde una perspectiva darwiniana, que quiere un hombre pues perpetuar la especie y por lo tanto pues tienden a buscar la variedad sexual para dispersar sus genes, ¿no? Y las mujeres dicen que podrían buscar las relaciones extramaritales pues por razones evolutivas, pues por buscar protección, para buscar más recursos para sus descendientes. Bueno, no lo sé. Sea o no sea una cuestión darwiniana, lo cierto, insisto, que forma parte de la vida.
Claro. Entonces, la percepción de la infidelidad podría indicar que es una cuestión com un gran, com, no sé si element cultural, com ho veus tu?
Sí, de hecho, yo creo que ahora, con todo este debate que hay en torno al poliamor, en torno a... Es decir, hay culturas, desde la cultura occidental es una cultura en la que la infidelidad es una cosa que se ve censurable, se considera que es una cosa inmoral, sobre todo si luego ya lo vinculamos más a la religión. En el caso de la religión, evidentemente, siempre se ha entendido que la infidelidad es un pecado. Sin embargo, hay otras sociedades en las que la infidelidad está muy bien vista, y en el caso ahora mismo hay como estas corrientes en las que hay relaciones triangulares, poliamorosas, sí. Y hay un montón de versiones en las que la gente pues convive y coexiste con la infidelidad.
Claro, Elena, i com a tema, que és el que dèiem al principi, clar, és fàcil sentir-se connectat amb aquestes sèries de televisions, que ho dèiem tu, és que ho estan explotant moltíssim. Uh-huh. Per què creus tu que es deu aquesta afició, no?, aquestes històries d'infidelitat?
A ver, yo creo que a todos nos han roto el corazón en algún momento de nuestras vidas. No necesariamente por una infidelidad, pero sencillamente pues hay relaciones de pareja que se rompen, y al final yo creo que cuando tienes ese momento tan, tan chungo, en el que solamente te apetece llorar, ver contenidos que te hagan llorar más, digo, te llevan como una catarsis, ¿no? Lo sientes como súper regenerativo, sientes que estás vaciándote de toda esa tristeza, y yo creo que también esa sensación de, vale, me han puesto los cuernos, pero no soy la única a la que le ha pasado, ¿no? Y que eso forma, insisto, que forma parte de la vida. Entonces yo creo que una experiencia que puede ser en la vida real devastadora, ver la reflejada en la pantalla, e incluso ver cómo la gente que, trataremos varios temas, cómo la gente sobrelleva una infidelidad, pues también te puede dar a ti recursos, ¿no? Para reconstruirte.
Para poder reconstruirte.
Y para poder tirar para adelante. Que es lo que hay que hacer, por otra parte. Si te ponen los cuerpos, para adelante. O sea, para atrás y para dar impulso.
No, home, no.
Para adelante, para adelante.
Mira, ¿sabes qué me ha vingut ara al cap?
A ver.
Neira. Yo torno a la Vallejo, fixa't tu.
Venga.
Que avui no sé si ha estat infidel o no. Si ens ha estat a nosaltres.
Exacto.
Con Taylor Swift.
Què ha passat?
Claro, ja ha arribat a Madrid. No sigui que la Vallejo...
Ella me dijo que no estaba en Madrid, estaba en otro lugar.
Pero
bueno,
confirma,
vamos a decirle que comparto ubicación. En WhatsApp.
Venga, va. Y de manera, a ver a dónde está la Vallejo, a ver si descartem, doncs, que estigui...
Aquí estamos nosotras. Bueno, no somos muy Swifties nosotros. A mí me gusta Taylor Swift, pero tampoco para volverme loca, como para pagar lo que costaba una entrada.
Es que, pero que una barbaridad, ¿no?
Y para tirarme 3 hores i media de concierto, yo diría que ya estoy oficialmente mayor para 3 hores i media de concierto. Uy, sin
no,
poder ir al lavabo.
No me digues... Sí, bueno, que hi havia gent que anava amb bolquers.
Por favor.
Tu has vist l'última tendència, sí, 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 per les Swifties, en fin, que anaven bolquers.
Nos estamos volviendo locas.
Jo t'haig de dir una cosa, t'haig de confessar una cosa, Nira. O sigui, Olga Vallejo, ja sabem que és Swiftie, declarada.
Sí.
A mi m'ho està encomanant una mica, eh?
Sí?
Sí, perquè em diu, mira aquest documental, ara em mira't això.
No, però a mi me gusta, como personaje y como persona, me parece
como
muy interesante.
Fenomeno,
y
no?
Como fenómeno me parece muy interesante. Y hay algunas canciones que me gustan mucho. En pandemia el disco de Folklore lo escuché muchísimo, pero no al nivel de Dios
hacer,
mío.
Sí.
No. Que yo creo que por otra parte es muy saludable. No?
Sí. Exacto. Yo tengo que hacer... Tens de començar a entrenar, perquè el que sí que vaig és el concert del Bruce. O sigui que també...
Bueno, pero es que eso ya son palabras mayores.
Eso ya es,
eso ya es otra cosa.
Bueno, va.
Venga.
Ens serveixes...
Ai, la primera. Venga, a tope.
Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. Welcome to the White Lotus in Sicily.
La dolce vita.
You guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys' trip.
Well, it's supposed to be a boys' trip.
We're on a family vacation right now, and it's just the three of us, because all the women in our family hate you.
Please, can we just drop it?
Now that he's loaded, you think he regrets marrying such a dud?
What is going on with you?
There's a reason they invited us here.
Claro, a ver, sería... Lo hemos recomendado mucho, White Lotus.
Por
activa y por pasiva. A ver, y es verdad que en la segunda temporada de White Lotus, que ocurre, la primera temporada ocurre en un resort en Hawái, la segunda temporada es en uno de los resorts, en el White Lotus, pero de la costa siciliana, tenemos un personaje, que es el personaje que interpreta Theo James, tan mono él y tan guapo y tan atractivo, pero que es un auténtico capullo,
que viaja
con su esposa y con sus amigos, y entonces, bueno, pues en esa parecen o representa la familia idílica, la pareja perfecta que se quiere, que se desea, pero luego hay prostitución, hay muchos intentos de enrollarse con otras mujeres, y aquí es el tratamiento de la infidelidad es muy interesante porque se ve desde múltiples puntos de vista, desde la persona que ha interiorizado que él como hombre casado tiene unas necesidades y que si no las tiene en casa las busca fuera, los que creen que el sexo sin amor no cuenta. Hay mucha gente que piensa que, bueno, si no hay sentimientos implicados, no es una infidelidad. Y luego también los que viven con el temor a que les engañen, que bueno, hay muchas parejas que viven permanentemente obsesionadas con que su pareja les va a engañar. Entonces yo creo que como decálogo sobre cómo puede la infidelidad afectar a una persona, incluso no ser objeto de una infidelidad, és molt interessant.
Però és aquest tema que proposes és un meló molt gran i que avui hem obert, però realment, Helena, perquè és el que tu dius, no? Fins quin és el límit? Això també és molt personal, no?
És molt personal.
A on neix, no?, una infidelitat.
I que incluso quan una persona para la que la fidelidad es muy importante se topa con una persona en la que considera que una relación íntima con una persona, si no hay sentimientos, no es una infidelidad, es que es una relación totalmente desequilibrada porque es como si uno estuviese jugando a la oca y el otro estuviese jugando al parchís. Es decir, es que son reglas completamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. En general, White Lotus, no solo por hablar de la infidelidad, sino
por
altres
temes.
Que la vean.
Home, sí. White Lotus...
La segunda temporada.
Segunda temporada. Tercera, ens vas dir que...
Hombre, sí, pa'lante. I aparte tenemos con un pedazo de cast que estamos, Olga Vallejo y yo, muy emocionadas.
Estoy vibrant,
Estamos vibrando. Vibrando fuerte.
Vinga, seguim amb una altra ració de sèries que tracten la infidelitat. En aquest cas, és una sèrie amb un plantejament curiós, no, Helena? Podem dir-ho
així? Perquè nunca se habla de la persona que no es infiel, sinó aquella persona que es el vehículo de la infidelidad, es decir, la persona con la que alguien pone los cuernos, pero que no tiene pareja.
You are Christine. I am. You didn't tell me she was so beautiful. She's great. I'm on my second year of law school. I do realize it's your passion.
Y me encantaría, os la voy a recomendar a pesar de que ha desaparecido del catálogo de plataformas. Mira, hasta hace nada estaba en Movistar Plus, y es un rollo porque es una serie difícil de ver porque te genera muchos sentimientos encontrados. Os cuento de qué va. Es Riley Keough, que es la nieta de Elvis, ¿vale?
O sea, es la nieta de Elvis, per tant,
la hija de Priscilla Presley. La cosa de esta chica es que ella es una escort de lujo. ¿Qué es una escort de lujo? Bueno, esto es un fenómeno que también daría para hablar, que es toda esta tendencia que hay de chicas guapas, casi siempre guapas, incluso que van a la universidad, pero para sacarse un dinero, entre comillas, fácil, se dedican a ser acompañantes de lujo. Ella está en una agencia y digamos que conecta con gente que está en un nivel económico súper, súper tocho. ¿Cuál es el problema? El problema de esta chica es que, además de que ella está emocionalmente como muy desconectada con ella misma y tiene problemas para tener relaciones, ella no tiene relaciones, sencillamente es una escort. Y entonces tú ves la infidelidad del lado de la persona a la que un infiel utiliza, ¿no? Uh-huh. Que es, en este caso, todos son hombres. Y es muy interesante ver pues cómo la típica escena de después de haber tenido una relación con una escort, con una prostituta, la persona lleva a su familia, pasa mal los niños, hola, ¿qué tal? Es decir, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Volvemos a ese concepto de la infidelidad de el sexo sin amor, pues no es infidelidad. Es una serie muy interesante, muy perturbadora también. Pero,
The Girlfriend Experience, pero dices que ahora mateix...
Ahora mismo ha desaparecido de Movistar Plus y es una lástima, pero bueno, si vuelve a aparecer en catálogo, aquí estaré yo para decirlo rápidamente.
Vinga, doncs va, seguim amb... Ui, perquè queden 10 minuts, Helena.
Pues venga, vamos a echarle l'accelerador.
No? Vinga, la infidelitat sempre ha estat associada, doncs, com dèiem, amb algo prohibit, però hi ha sèries que això, per tu, no?, ho tracten d'una manera...
I esta és tremenda.
The most important thing right now is for you to tell the truth.
A report's been filed. We know the whole story.
Y aquí tenemos una cosa, es una serie que se estrenó en pandemia, que la tenéis en Disney Plus, y es una miniserie súper cortita. ¿Y cuál es el planteamiento? Pues es el planteamiento de una profesora joven, muy joven, recién casada, pero en ese momento de su relación en el que ya su marido empieza como a acomodarse, como que ya no hay esa montaña rusa al principio, y de repente le empieza a hacer tilín un alumno. Y ya es una profesora de instituto. Entonces, un poco lo que mezcla es... mezcla muchos temas y sobre todo cómo ella interioriza de que, bueno, yo es que hay una conexión real con esta persona. El chico, imagínate, el desequilibrio de estar con una persona que es mucho mayor que él y que, por tanto, introduce en cosas que desconoce. Y luego, por encima de todo, los abusos disfrazados, porque, es decir, un menor es un menor.
Claro.
Y es una relación de desequilibrio. Es una serie muy interesante y que tuvo muy buenas críticas precisamente porque lo que dices tú, habla del tema de lo prohibido, de cómo lo prohibido puede ser un poco el estímulo para que suceda la infidelidad. O sea, lo que no tengo, pues es lo que quiero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es muy guay, es muy guay.
A Teacher, ¿eh? ¿Dónde has dicho que la podemos ver?
Disney Plus.
A Disney Plus. I ara sí, hi ha una sèrie de referència amb això de les infidelitats, sense dubte és aquesta, eh? Mm-hmm. Sí, és la primera que m'ha vingut al cap.
Mr. Soloway. I'd like to ask how this whole mess got started.
When I look back, I can't tell you what happened.
Ms. Bailey?
Bueno, es que es un pedazo de serie, aparte es súper controvertida. Para quien no lo sepa, es la historia entre un profesor de instituto que está casado, felizmente casado aparentemente, con 4 niños, y durante unas vacaciones conoce a una camarera, si no recuerdo mal, era su profesión,
sí.
Y que ha intentado recomponer su vida después de haber pasado pues un momento personal muy, muy fastidiado. ¿Y qué pasa? Que de repente surge la atracción entre ambos y lo que narra es la infidelidad, pero es muy curioso cómo la narra desde la perspectiva de los dos y cómo la misma persona, una persona diferente, percibe la realidad de una manera completamente distinta. Insisto, es una serie que cuando se emitió no había todavía este boom de las redes sociales, pero que todo el mundo estaba absolutamente enloquecido. Dominic West, que es el que ha interpretado al príncipe Carlos en la última temporada de The Crown, es el protagonista. Es absolutamente maravilloso y de verdad que es una de estas series que te hace reflexionar y dices tú, caray.
De unido. I a part hi ha diverses temporades, no?, de The Affair.
Si no recuerdo mal, hay 5 temporades y está en Sky Showtime.
Mira, va, doncs vinga, encarem, com deia l'Ariadna Neira, aquesta recta final. I...
Droga dura. Viene la droga dura.
Va, tira, tira, Paula, tira, posa't.
This isn't a game. You ruined my life. Hopefully it will be peace and quiet from now on.
Esto es drogadura. Serie de Netflix que tiene, diría que 3 temporadas, ¿vale? Una protagonista maravillosa y aparte una premisa que dices tú, ostras, si esto me pasase a mí...
¿Qué farías?
¿Qué harías? Porque pues la vida de esta mujer, que es doctora, de repente un día se da cuenta cuando su marido llega a casa, aparte con un marido con el que tiene una relación más o menos bien, de repente le ayuda a quitarse el abrigo, cuelga el abrigo en el perchero y se da cuenta de que tiene un pelo rubio en la bufanda.
¡Uy!
Y entonces, a partir de ahí, es muy interesante cómo ella se empieza a obsesionar con que su marido le es infiel.
Ya está.
Y el marido le dice, tú estás loca, tú estás chalada. De hecho, incluso ella llega a perder la razón, esto que volvíamos a hablar del miedo a la infidelidad. Pero es que resulta que es cierto.
Es que yo...
Lo que pasa es que tú siempre piensas que en las series de televisión la cosa se va a resolver siempre en favor de la persona engañada. Y aquí ocurre justo lo contrario, sino que él se sale con la suya. Entonces, es una serie que la estás viendo y dices tú, es que el marido es de bofetada con la mano abierta. Porque cuando empieza a salir toda la porquería, claro, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando alguien te ha engañado? Pues yo voy a hacer lo mismo. Tú me has engañado a mí, yo te voy a engañar a ti. De verdad, que si es el primer capítulo, no puedes dejar de verla.
O sea, ¿cómo has dicho? Doctor Foster.
Doctora Foster.
Doctora Foster.
Por favor.
¿Y on
ya
está?
Mismo,
está.
En Netflix. Más fácil no lo puedo poner.
No. I ara tenim una altra sèrie que dius que el detonant és precisament una infidelitat i que, bueno, aquí has repetit i repetit i repetit i avui ens la tornaràs a recomanar.
I se queda pereza, però por favor, eh?
Vinga, va.
Peter Florek was tried, convicted, sentenced. There's no longer any presumption of innocence.
This is not about innocence, this is about bond. Peter Florek has no previous record, he is not a flight risk, he is a family man...
Sí, com ho podríem vendre, no? Aquest...
A veure, és que és lo guai de The Good Wife, que és la sèrie que estem recomendant, que la tenéis disponible, si no recordo mal, en Movistar i en Sky Showtime. Sí. És una sèrie larga, és una sèrie convencional de televisió, però de verdad que merece cada uno de los capítulos i cada una de las horas que le dediquéis, perquè és que empieza precisamente con una infidelidad. El tema és que él es un político i la sèrie comienza con la mujer acompañando al político a hacer una declaración pública porque los medios le han enviado a los medios unas fotografías en las que él aparece en la cama con una prostituta, con lo cual la serie empieza con una infidelidad. ¿Qué pasa? Que ella, que ya había sido abogada, había estudiado Derecho, ella había aparcado por completo su carrera para apoyar al marido en su carrera política y de repente se encuentra con que, por supuesto, separada porque el marido va a la cárcel y entonces ella desde cero tiene que reconstruir su vida.
Y
empezar a trabajar en un despacho en el que trabaja pues, de pasante, pues, digamos que en el nivel más bajo de la abogacía porque ya ha aparcado por completo su carrera. Es una serie de verdad... fantástica, no solamente por lo personal, sino también es que si os gustan las series de juicios, las series en las que hay casos y casos simpáticos,
esa que está, ¿eh?
Es divertidísima. Tiene unos personajes de verdad de los que te encariñas profundamente, tiene unas relaciones, unos guiones. Es decir, es una auténtica delicia. Es decir, es pecado no ver The Good Wife.
The Good Wife.
The Good Wife es pecado no
ver. Y aún la trobem, Elena.
La tenéis en Movistar Plus y en Sky Showtime.
Vale. Y ahora sí,
venga,
la última.
Vamos con ella. Esa ha sido en honor a ti.
A ver, a ti,
Sara,
a ti, no.
Sara Jessica.
I want a divorce.
Are you drunk?
There's a knock at your door. You don't even recognize a stranger.
I want to save my life while I still care about it.
As lousy as the marriage is, the divorce is going to be much worse.
There's a hole in your head.
Bam. ¿Qué?
Me encanta porque en tu universo fan está Carla Sporta y Sara Jessica Parker. O sea, me parece, de verdad, estas son las personas de las que yo quiero rodearme, de personas que tienen referentes que importan. Porque yo me pasa lo mismo. Es decir, yo te puedo ver un Sexo en Nueva York, pero luego puedo ver un Crimson Tour como si no hubiese un mañana. Es que es maravilloso.
Pero Elena...
Maravilloso. Bueno, primero rematamos Divorce. Sí. Divorce, como su propio nombre indica, es una serie que habla de un divorcio protagonizada por Sarah Jessica Parker. De hecho, fue una serie que estrenó justo antes de estrenar la secuela de Sexo en Nueva York.
Sí.
¿Y de qué va? Pues va de una pareja que ya bueno, tienen dos hijos, llevan juntos, pues imagínate, un montón de años y de repente ella en un cumpleaños se da cuenta de que no quiere a su marido.
Cumpleaños.
Bueno, en su descargo de decir que no es el de ninguno de los dos, pero de repente le dice al marido, quiero el divorcio. Y entonces, veis el corte que hemos puesto, se ve que el marido le dice, ¿estás borracha?
Borracho.
Pero ya en el momento novio le dice, yo quiero el divorcio. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que surge el divorcio, el marido dice, es estas relaciones en las que la otra persona, la noticia del divorcio le pilla completamente fuera de juego. Dice, ¿pero qué ha pasado? Esto pasa muchas veces. Sí. Entonces, cuando empieza a escarbar un poco, se da cuenta de que... de que su mujer ha hecho cosas. Y en el momento en el que te das cuenta de que la otra persona te ha traicionado, ahí es cuando empieza a salir pues, los trapos sucios y las malas artes en un divorcio que normalmente pues, en un divorcio pues, normalmente no se juega demasiado limpio. Pero es muy guay porque es infidelidad tratado en clave de comedia, a pesar de que es una cosa muy jorobada.
Pero, ¿y a qué tratamiento me...?
Tiene el tratamiento este del dramedy, de gracia, de... Pero luego es una serie que también que te hace reflexionar, tiene dos temporadas y está en HBO.
HBO.
Bueno, ahora ya Max.
Sí,
ahora,
tu nueva pregunta.
Ahora ya es Max, pero
es
Max.
¿Es el mateix o...?
Es lo mismo y vale. Estará dentro de Max, pero no es una serie de HBO que está en Max.
¿Podem parlar de Carla Esporta?
Por favor,
o sigui, a ver, Elena Neira.
A ver, es que yo de Carla Esporta, yo me he escuchado Crims más veces de las que yo estaría dispuesta a admitir. He visto Carla Esporta en Movistar, me hice de Audible únicamente para escuchar Por qué matamos todas sus temporadas y con Tor estoy dentrísimo.
Pero yo también.
Pero muy dentro.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo estaba desconnectadíssima amb tot el que passava a Tor, amb lo del llibre i tal, pensava que no anava amb mi, i de cop i volta, la setmana passada, havien d'entrevistar Pol Izquierdo, que és un dels periodistes, no? Ara un dels grans realitzadors de documentals a casa nostra, que ell, clar, va estar no? fa més de 20 anys en el crim inicial de Tor, no? I clar, jo tuve que estar allí, Elena, tuve que empaparme de todo, i és clar, no puc sortir d'aquest cercle.
Però sobretot Carla Esporta...
Què diries que té Carla
Esporta? És un gran professional i aquestes coses ho hace molt bé, però sobretot té una gran capacitat per explicar de manera clara coses molt complexes, que jo crec que és la gran clave de crim, de tot el que fa Carla Esporta, és que és capaç d'exponer-te els fets perquè tu seas capaç d'entendre-los. Incluso muchas veces te dice eso de quedaros con esto, que luego sea importante.
Uy, eso me encanta.
Él es capaz de decir, yo te voy a explicar la historia de manera que tú la entiendas. O sea, que quien no la haya visto, entre Scott, Thor, súper recomendable, y cualquier cosa que haya hecho Carla Esporta.
Neira, gracias.
Ay, maravilla.
Venga, va, que tornem d'aquí res.